Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts 14 del mes de juny, on farem un repàs de l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tutunyón a les xarxes socials i el Marc Pairés a les vies de so. Avui començarem parlant de la retirada de les mascaretes que ha disparat les malalties infeccioses, sobretot en infants. Des del mes d'abril, les urgències pediàtriques han rebut entre un 30 i un 50% més de casos de virus com el de la grip, que normalment no circula en aquesta època. Avui en parlarem amb el pediatre de la Societat Catalana de Pediatria, en Pepe Serrano. Tindrem també avui a la Linterna consells. Consells de protecció civil per afrontar aquesta onada de calor a Catalunya. Ja sabeu que està previst superar els 40 graus els propers dies en alguns municipis de Catalunya. Què hem de fer davant d'un cop de calor? Ens ho explicarà la Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. I la setmana laboral de 4 dies arriba a Catalunya, de moment en proves pilot, on es mostren els beneficis en termes de productivitat, salut, conciliació i també en el tema mediambiental. Parlarem amb la Marta Junquer, que és la coordinadora de la iniciativa de l'Uso del Tiempo per a una societat saludable. I amb això farem la Linterna COPE Catalunya i Andorra, però abans ja sabeu que ens agrada saber quin és el temps que ens esperen les properes hores, si continuarà o no aquesta calor, tot i que avui en el programa en parlarem d'aquells consells que es dona des de Protecció Civil. Li preguntem a la gent de l'Agència Estatal de Meteorologia que ens espera a la veu de Moisés Camuñas. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem una jornada a Catalunya de cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i creixeran núvols d'evolució diurna a l'interior a partir del migdia, amb xàfecs i tempestes que seran més probables al Pirineu, però que podran afectar també altres punts de l'interior. També esperem probable calitja amb unes temperatures que seguiran altes amb mínimes de 21 graus a Tarragona, de 19 a Girona, de 22 a Lleida i de 23 a Barcelona, mentre que les temperatures diurnes també seran més altes, sobretot a la meitat oest, amb valors que podran superar els 41 graus a la depressió de Lleida, màximes a les capitals de província, de 41 graus a Lleida, de 35 a Girona i de 30 a Tarragona i a Barcelona. Per últim, se'n referim al vent, serà fluix i de direcció variable amb brises marítimes al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Anem ara a les carreteres per saber l'última hora. Hi ha alguna incidència? Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora el més destacat és l'accident que s'ha produït a l'autopista AP7 a la zona de Sant Cugat del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Ara els vehicles ja són al voral de la via, però hi ha aturades de més de 4-5 quilòmetres gairebé entre el Papiol i Sant Cugat, aquests 4-5 quilòmetres de retencions, com us dèiem, a l'AP7. I en sentit nord, en sentit Girona. En direcció sud, per volum de trànsit, també hi ha retencions de 2-3 quilòmetres gairebé entre Santa Perpètua i Barberà, com us dèiem, això, en direcció sud i per volum de trànsit. Atenció a l'extrem sud de Barcelona, perquè hi ha cua important a la C32, ja gairebé des de Sant Boi, al Prat, arribant a Cornellà, d'entrada a Barcelona, també carregada aquesta zona, però de sortida. Per tant, problemes en aquesta C32, sobretot cua d'entrada a Barcelona. I a l'extrem nord, com és habitual, també plenes, la C58 i la C33, entre Montcada i el Nus, per enllaçar amb les rondes, unes rondes molt plenes, amb retencions destacades, sobretot en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I anem ara a l'actualitat del dia amb els companys dels informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda. Yolanda Bernal, bona tarda. Aviam si intentem recuperar aquesta connexió amb els companys dels serveis informatius per saber què és el que ha passat al llarg d'aquestes hores d'aquest dia, d'aquest dimarts 14 del mes de juny. Ja sabeu que esteu escoltant la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. Mentre intentem recuperar els serveis informatius, el que farem és connectar amb els companys d'esports per saber com està l'actualitat, perquè actualitat a ver la Aila, no? Senyor Gil, bona tarda.
Sempre, Rodríguez. Companys, bona tarda. A ver la Aila. Una vegada un company meu em va preguntar: ostres, tu, i què farem demà al programa? Jo li vaig dir: tranquil, Déu proveirà.
I tant.
I gràcies a Déu, Nostre Senyor, ens proveu cada dia d'actualitat i d'arguments, si més no per parlar d'esports, eh? Si més
exactament. No per parlar d'esports. Parlar de palanques, parlar d'economia, parlar de rebaixes salarials, que és el que parla o del que parla el Jan Laporta, el president del Barça.
Sí, sí. Com trobo a faltar el mític Guy de Liebana, eh? El nostre professor, el nostre economista.
Grande, grande.
Grande, grande, perquè li hagués sortit urticària, s'hagués sentit això de les palanques financeres. Però s'està parlant molt de calés a Can Barça, s'està parlant molt d'aquestes vies de finançament que està buscant el Futbol Club Barcelona, d'aquesta assemblea extraordinària que en dos dies ha d'habilitar la Junta Directiva per activar aquestes vies de finançament, i també d'aquesta rebaixa salarial a la plantilla. Recordaràs, Montse,
sí,
i també l'audiència de la Linterna, que fa uns dies Sergio Busquets va dir allò de «Hombre, si nos tienen que bajar el sueldo, mejor que nos lo digan a la cara y no enterarnos por la prensa».
Efectivament.
Doncs bé, avui Joan Laporta, això sí, des de fora de Barcelona, ha començat a apuntalar aquesta rebaixa salarial de la plantilla blaugrana. On ha estat Laporta? Què feia? Què ha dit? Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse. José Luis ha visitat Ginebra, Suïssa, per anunciar l'aliança amb ACNUR a la seva seu. L'han acompanyat la vicepresidenta institucional, Elena Ford, i la directora general de la Fundació, Marta Segú, a més de l'alt comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, Filippo Grandi. Just a les portes de la seu d'ACNUR, Joan Laporta ha respost breument a dues preguntes sobre l'actualitat blaugrana del tema Sergio Busquets i el seu malestar a l'entrar-se per la premsa de la futurible rebaixa salarial. Deia Laporta que està tot solucionat amb el capità i que va ser un malentès. I sobre la Superliga explicava el president blaugrana que segueix el seu curs, que creu que finalment es tranquil·litzaran les parts i aconseguiran entendre's millor amb la UEFA utilitzant el diàleg, i a més Laporta ha demanat una harmonització amb la normativa del fair play, donat que altres lligues són menys estrictes.
Calés, diners, quadratura del cercle financer del Futbol Club Barcelona, rebaixes, límits salarials... I enmig de tot això, un home, Gerard Piqué...
Vaja.
Eix de la... Sí, què vol que li digui? Què vol que li digui?
No, això és el dia de la marmota, eh?
Bueno, una mica sí, però sembla ser que després de l'última trobada...
Sí.
Xavi Hernández,
sí.
Gerard Piqué...
Sí.
Anem encaminats,
home,
cap a una metamorfosi de Piqué.
Home.
En tots els ordres.
Molt.
L'esportiu i l'econòmic. Detall sobre això, Elena Condis. Bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda, Gil. Doncs la resposta de Piqué ha estat revelar-se després d'aquesta reunió que vam explicar amb Xavi. De fet, aquest matí ha anat a la ciutat esportiva per entrenar en solitari, per seguir amb el seu procés de recuperació. Xavi li va dir que per quedar-se a l'equip l'únic camí era ser 100% professional, estar 100% compromès amb l'equip i aparcar una mica la seva faceta empresarial. Piqué es va comprometre a ser-ho, a centrar-se i en deixar de fer aparicions mediàtiques i en aparcar una mica tot el soroll que ha generat en les últimes setmanes. A més, li va garantir a Xavi que li demostraria que pot ser titular indiscutible. Piqué també ha parlat amb el club i s'ha ofert a baixar-se el sou per ajudar a poder fer fitxatges i tenir un equip més competitiu on ell està convençut que serà titular indiscutible.
En contra de Piqué es poden dir algunes coses, se li poden retreure detalls de la seva conducta o de la seva actitud fora dels terrenys de joc, però els números també són els números, Montse.
Efectivament.
I Gerard Piqué és, de tota la plantilla del Futbol Club Barcelona, el que més s'ha rebaixat el sou, el
sí,
que més calés ha perdonat i el que més calés ha diferit. És a dir, una cosa es contraposa amb l'altra. Per això avui al nostre compte de Twitter, @esportscope, hem preguntat sobre Gerard Piqué, i donàvem dues opcions. Sempre al meu equip, o millor que faci un pas al costat. Doncs un 64,6% de copenautes en aquesta hora de la tarda li reclamen a Gerard Piqué que faci un pas al costat. 35,4% sempre al meu equip.
Escolti'm, i després d'aquesta enquesta, parlem ara del Real Club Esportiu Espanyol, perquè hem de mirar el futur, en primer lloc, de la porteria, no?
Sí, informació que explicàvem via Quique Iglesias al tancament de l'edició d'avui d'Esports Cope. El futur de la porteria de l'Espanyol, que cal veure per on passa, sobretot un cop confirmada la sortida de Diego López del club. Doncs bé, hores d'ara, explica Quique Iglesias, no està descartat que Joan García, el jove porter del planter, es quedi a la primera plantilla de cara a la propera temporada i s'ha obert la via d'un altre guardameta. És a dir, hem parlat a les darreres hores de Cárdenas, de Pacheco, doncs apunta un nom a la llista de futuribles de l'Espanyol, porter actualment del Real Valladolid, Jordi Masip.
Uh-huh.
Un espanyol, que ja sabem també, que començarà la Lliga fora de casa. Quin és el problema, doncs, o la qüestió? La qüestió és que l'Espanyol vol regenerar la gespa de Cornellà Prat, sobretot després dels últims concerts i esdeveniments que tindran com a seu el RCDE Stadium i que, per tant, obligaríem a un esforç laboral que faria que fos millor per l'Espanyol començar la Lliga fora de casa. Doncs bé, l'equip ha demanat autorització a la Lliga i la Lliga li ha dit que okay a que l'Espanyol comenci la Lliga fora de casa. Recordem, jornada del 12, 13, 14 d'agost, l'Espanyol començarà el campionat de Lliga fora de casa. Això sí, passaran més coses a l'Espanyol. Demà, presentació des de les 11 del matí de la campanya d'abonaments. Anem a veure amb quins arguments l'Espanyol vol atreure els seus socis i abonats de cara a la propera temporada. Qui avui ha dit adéu a l'Espanyol és un altre López i un altre capità blanc i blau.
Sí.
David, també envoltat de l'emoció.
Me gustaría que me recordéis como una buena persona y sobre todo espero que me recordéis como alguien que nunca se rindió, jamás. Me he caído muchas veces, pero siempre pensando en levantarme lo antes posible. Ese sería mi mejor legado porque creo que son los valores que representa el español.
Pregunta blanca i blava del dia, Twitter @esportscope, què li fa més falta a l'Espanyol, un migcampista o un central? Molt igualada la cosa, 50,8, un migcampista, 49,2, un central.
Escolti'm, si parlem de bàsquet, m'ha de parlar vostè de l'última hora del Barça-Madrid.
Que demà a les 9 de la nit al Palau Blaugrana disputen el segon partit de la final de la Lliga ACB. Pendents al Barça de si pot jugar o no, molt complicat, Sertac Sanli. Al Madrid, la mala notícia, la lesió d'Anthony Randolph, trencament del lligament del genoll, es perd, evidentment, el que queda de sèrie. Demà, insisteixo, a les 9 de la nit, segon partit d'aquesta finalíssima, 0-1 de moment pel Madrid, i en handbol, avui el Barça ha fet el dia d'atenció a mitjans previ a la final a 4 de la Lliga de Campions. Aquest és el tècnic blaugrana, Antonio Carlos Ortega, que diu que no és una pressió afegida el fet que el Barça defensi en aquesta final a 4 de Colònia el títol assolit la temporada passada.
Senyor... El Barça tiene la lógica pressió perquè se siente bastante obligado de intentar ganar títulos, ¿no? Yo creo que la obligación máxima era, a mi modo de ver, era llegar a la Final Four. Estamos aquí por méritos propios y vamos a ir a por todas para intentar ganarla, sin duda, ¿no?
Doncs això, que anem a veure quina sort té aquest Futbol Club Barcelona, que ha tingut una temporada una mica dispersa, amb alts i baixos en la competició d'aquesta campanya 21-22.
Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Avui ha estat vostè el telonero dels companys d'informatius.
Tenim a la Bernal, no?
Vol donar-li pas vostè? Vingui, directament.
Home, doncs anem a saber, ara, hores d'ara, 7 de la tarda i 12 minuts, com està l'actualitat del dia. Connectem amb els serveis informatius de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, senyor Gil.
Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
I comencem parlant del govern, que anuncia carrils addicionals, restriccions pels camions i més grues per intentar pal·liar les reiterades cues a la P7.
Exacte, hi haurà un carril addicional de 40 quilòmetres al sud i un altre a la C32 nord, a partir de Sant Joan. Els camions no podran circular dissabte al matí i diumenge a la tarda i ho faran per la dreta en vigílies d'operació sortida o festius. Mesures per millorar un col·lapse que, segons el govern, té un responsable directe, és el govern central, per manca de previsió i per l'incompliment sistemàtic d'inversions a Catalunya. Joan Ignasi Elena és el conseller d'Interior.
I l'alliberament dels peatges per part del govern de l'Estat s'ha fet amb una improvisació total i sense cap mena de planificació. Una improvisació que es concreta amb que no s'han resolt mancances estructurals arrossegades des de fa anys i panys.
Doncs la patronal Foment del Treball també qualifica d'insostenible aquesta manca d'inversions a Catalunya, parla obertament de presa de pèl i de maltractament per part de l'Estat. Els socialistes reconeixen que el grau d'execució de les inversions a Catalunya és baix, però acusen a la Generalitat de tenir també deutes pendents. Hi ha 67 actuacions compromeses que, segons els socialistes, encara estan només sobre el paper. Ho ha dit el diputat socialista Jordi Terrades.
Té moltes obres anunciades al llarg d'aquests 10 anys i que només passen d'aquesta fase d'anunci. Alguna té projecte, però després no acaba ja ni reflectint-se en els pressupostos.
El PSC anima el govern a aprofitar el proper divendres en la bilateral d'infraestructures per explicar on aniran a parar els gairebé 800 milions d'euros que rebrà de la disposició addicional tercera.
I com ha anat, Yolanda, el primer dia de selectivitat per més de 40.000 estudiants catalans?
Doncs mira, s'han estrenat avui amb l'examen de llengua estrangera, també el de llengua i literatura castellana, i en aquest segon cas han hagut d'escollir, per exemple, entre un text d'Ignacio Martínez de Pisón, preguntes sobre nada de Carmen Laforet o sobre la fundació d'Antonio Buero Vallejo. La majoria coincideix en que ha estat més fàcil del que es pensaven, com ens ha explicat la Júlia.
Era tot el que ens havíem preparat, potser fins i tot més fàcil del que ens esperàvem. No hi havia preguntes difícils, ens havíem preparat coses molt més difícils i després ha resultat que no ens havíem preocupat tant al principi.
La selectivitat d'aquest any ve marcada pel formulari anònim que els alumnes han hagut d'omplir abans de començar les proves, indicant en quin idioma volien els exàmens, en català, en castellà o aranès, complint d'aquesta manera l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un tràmit que, segons l'Izan, s'ha fet amb normalitat.
També et dona una opció directament si vols ser en català, marques tot en català i en el cas que vulguis alguna en castellà, llavors sí que marques quines vols en català i quina en castellà, però està ben explicat i ens han explicat molt bé com fer-ho i ha anat tot bé.
En qualsevol cas, per entitats com la plataforma Docentes Libres, aquest formulari anònim és una resposta insuficient a la resolució del TCJ. Aquesta plataforma considera que es continua donant preferència a la llengua catalana i reclama que es reparteixin proves amb enunciats bilingües a tots els alumnes.
I en el que portem d'any, 5 bebès han ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron amb la síndrome del nadó sacsejat i 2 van acabar morint.
Sí, es tracta d'un traumatisme cranial abusiu provocat per una sacsejada violenta. Sovint es relaciona amb un impuls dels pares o cuidadors en situacions de molt estrès quan es veuen superats pel plor desconsolat de la criatura. Aquest tipus de violència es dona sobretot en infants d'entre 2 i 8 mesos. Els experts alerten que una sacsejada de només uns segons pot deixar unes seqüeles molt greus. Anna Fàbregas és pediatra de la Vall d'Hebron.
El que provoca són uns hematomes a dins del cervell i això pot donar seqüeles a nivell de trastorns maduratius, trastorns del llenguatge, a nivell psicomotor, fins i tot quedar-se sord o sec.
Per conscienciar sobre la gravetat d'aquestes situacions, la Vall d'Hebron ha iniciat una campanya de prevenció, alertant justament de les possibles seqüeles i ajudant també a les famílies a afrontar els primers mesos de criança que acostumen a ser durs. En cas de sospita de traumatisme cranial abusiu, l'hospital ho comunica a la DGAIA, a la Fiscalia de Menors i també al jutjat de guàrdia.
I entre 10 i 15 nens de cada 100 que pateixen meningitis poden acabar morint.
És una malaltia poc freqüent, però de conseqüències molt greus. Es pot contraure a qualsevol edat, però sobretot afecta als menors de 5 anys i a joves entre 15 i 24. Per això Salut ha enviat una circular als centres educatius perquè recordin la importància de vacunar-se als menors de 18 anys que no ho van fer degut a la pandèmia. Quique Bassat és epidemiòleg i pediatre de l'Institut de Salut Global.
És una malaltia infecciosa de les meninges, que són les capes que recobreixen el cervell, i que té, per desgràcia, una mortalitat associada bastant alta. I no només és la mortalitat associada, sinó són les seqüeles d'aquells que sobreviuen.
Els símptomes de la meningitis en nens molt petits són difícils de diagnosticar, però en adolescents acostumen a ser mal de caps, vòmits i rigidesa de la nuca.
I Barcelona pacificarà l'entorn de 89 centres escolars entre aquest any i el 2023 en el marc del programa Protegim les escoles.
I ho farà amb un pressupost de gairebé 7 milions d'euros. D'aquestes 89 intervencions, per exemple, es pacificaran 14 carrers, es reduiran els carrils de circulació en trams de carrers com Entença o Sicília i s'ampliaran voreres en 15 escoles. La tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, deixa clar que és un projecte prioritari que ha vingut per quedar-se.
L'objectiu és que, evidentment, aquestes actuacions vagin creixent. Més de 30 carrers de la ciutat que prioritzaran els vianants i que prioritzaran els infants de les escoles per poder estar amb seguretat i amb normalitat en l'espai públic sense por. Això és el que ens motiva.
Doncs l'objectiu és superar els 200 centres i beneficiar uns 80.000 alumnes abans d'acabar l'actual mandat.
Més informació a Cope Bonés i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I d'aquí una estona, a la linterna Cope Catalunya i Andorra, a 7 de la tarda, 19 minuts, en parlem de la retirada de les mascaretes que ha disparat les malalties infeccioses, sobretot en infants. No t'ho perdis, en parlem amb el pediatre Pepe Serrano.
La linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Luis, apaga ya la televisión.
Es que me cuesta coger el sueño. Voy a contar ovejas. Una, dos...
Hay métodos mejores.
Calm Plus Melatonina. Sí, con melatonina liposomada que con una ingesta de un miligramo poco antes de irse a dormir, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño. Que no te den otro. Calm Plus Melatonina, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-595-1919.
Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Llama ahora al 91-446-0000. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Participa en el circuito Clínica Servidigest Golf Tour 2022 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la cuarta prueba que se disputa en Arabell Golf and Country Club del 7 al 12 de julio. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmo Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidigest, expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federación Catalana de Golf y Rickson.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
COPE Cataluña y Andorra.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat. It's got to be.
La retirada de la mascareta en interiors ha fet que es disparin el nombre de malalties infeccioses que es detecten sobretot en nens. Des de que es va relaxar la mesura de les mascaretes a l'abril, les urgències pediàtriques han rebut entre un 30 i un 50% més de casos de virus, com per exemple el de la grip, un fet que, per cert, sorprèn, ja que normalment aquest virus no circula a principis d'estiu. Però no només es tracta de la grip, també s'han detectat d'altres virus respiratoris i també malalties digestives. Avui en parlem amb el pediatre i membre de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Pepe Serrano. Doctor Serrano, què tal? Bona tarda.
Què tal? Com estem? Bona tarda.
Escolti'm, un dels motius de que passi això seria que després de 2 anys amb mascareta la majoria de nens no han desenvolupat anticossos contra malalties que no siguin la Covid?
Exacte. Bé, contra malalties que no siguin la Covid i contra la Covid també, afortunadament, n'hi ha alguns que no els han desenvolupat, perquè igual que protegia la Covid, protegia de les altres i a l'inrevés. Sí, és un fet curiós que, esclar, no havíem viscut mai aquest allau de malalties infeccioses, especialment infantils, moltes d'elles pròpies d'estacions hivernals, doncs que les estem veient ara a una primavera que gairebé per climatologia és un estiu.
Perquè jo deia que s'han detectat casos de grip, coses que és sorprenent, no?
Sí, és sorprenent i pot ser bé per això que has comentat de bon començament, és a dir, hi ha com el que se'n diu un deute immunològic, és a dir, tots aquells que havien d'haver passat la grip no l'han passat perquè tenien les mesures de protecció i l'estan passant ara. I una altra cosa també és que es fan més testos diagnòstics, vol dir que sí que probablement o possiblement n'hi ha més de la que toca, però també estem entrenats i tenim els medis per diagnosticar més del que fèiem abans. Això també s'ha de tenir en compte. És el que se'n diu l'esforç diagnòstic. Si busques més, proves més.
Doctor, d'altres virus, parlem de respiratoris, d'adenovirus, de malalties digestives, no?
Sí, però malalties digestives, les típiques gastroenteritis, això ja estem acostumats a veure-les d'aquesta època. Les gastroenteritis, bàsicament, les veiem a la primavera i a l'estiu, mentre que aquests virus respiratoris, especialment el virus respiratori sincitial, i el de la grip, doncs ja se sap que són més virus d'hivern, tardor, o si més no, ho érem fins ara.
Què hem de fer o què han de fer els pares amb nens perquè puguin aquests nens desenvolupar anticossos contra aquestes malalties? Perquè, clar, parlem de, clar, han portat la mascareta, no han estat exposats, què els hi poden fer? Un menjar? Vitamines? Què podríem donar-li?
No és tan fàcil com això, no és tan fàcil com això. No tenim una solució màgica. El que sí que poden fer és de les malalties que són immunoprevenibles, és a dir, aquelles que tenim vacuna, vacunar-los, perquè també el que hem vist és que amb aquestes restriccions que hi ha hagut aquests als ambulatoris, amb la por que ha tingut alguna gent a treure el cap als centres sanitaris i una mica amb el desgavell que hi ha hagut de tot plegat, doncs hem una mica, molt malament, sí que diria jo, endarrerits de les vacunes, de les malalties que clàssicament podem prevenir això. És el primer de tot i és una fita important. El segon són mesures d'higiene. Hem après que hi ha altres mesures d'higiene més enllà de la mascareta, el rentat de mans, la distància social i no portar els nens als centres escolars quan estan malalts. Això és molt important, també.
Doctor Serrano, com a pediatre, els pares tenen, diguem-ne, entre cometes, que no se malentengui, la mala costum d'anar sempre, quasi bé directament, a urgències, no? Ja sabem que l'atenció primària està tensionada, però a vegades no és necessari anar a urgències.
Sí, no és necessari. Jo no vull que se'm malinterpreti i que a vegades ho han vist, i sobretot a xarxes socials, no? Que sabem que a xarxes socials sempre hi ha gent que té la pell molt fina, que no vol dir en absolut que sigui tothom, no? Però la recomanació és que si tu tens el teu fill o la teva filla, que el veus que està piot, doncs pensar que el més freqüent és el més habitual. I el més habitual és que tingui, doncs, un refredat, que tingui una grip d'aquestes que estem veient ara, que tingui un procés catarral, és a dir, que no tingui res que posi el seu estat en perill. Per tant, un dels indicadors que nosaltres donem més valor és l'estat general del nen. Si un nen té molta febre, però té un estat general relativament ben conservat,
sí,
i menja més o menys bé, i està una mica piot, però quan li dones l'antitèrmic juga amb normalitat, doncs és un senyal de que aquell nen, en el fons, està relativament bé.
Perfecte. Escolti'm, tot i que hem dit que han rebut vostès entre un 30 i un 50% més de casos de virus en nens, hi ha més casos, però hem de dir, doctor, que no són més greus.
No són més greus. N'hi ha més en quantitat, però no proporcionalment no n'hi ha més en gravetat. És una mica com això que dèiem, no? Tots els que havien d'haver passat alguna cosa durant l'època de les mascaretes i no ho han passat, doncs diguéssim que els virus estan recuperant ara la seva opció de sobreviure.
La importància de tenir desenvolupat els anticossos contra malalties, doctor, que és la millor barrera,
sí.
Perquè per no posar-se malalt, o si et poses malalt, tenir forces al teu cos.
Exacte, el fet de tenir mínims contactes amb malalties d'aquestes que són potser angoixants, però al cap i a la fi banals, doncs el fet de tenir aquests mínims contactes va estimulant la immunitat. El fet d'aquestes mesures tan restrictives que hem posat, doncs ha fet una mica que aquest mínim contacte no existís i ara, doncs, alhora estan més predisposats a agafar-les.
Claro. Bueno, doncs li agraeixo moltíssim, Pepe Serrano, pediatre i membre també de la Societat Catalana de Pediatria, que hagi estat amb nosaltres. Espero que acabi de passar vostè un bon dia, ja sap vostè que la Galó ens acompanya. Un consell, per cert, per la gent que té fills i amb el tema de la calor, per no patir allò dels cops de calor, què s'ha de fer amb els nens?
Home, hem de procurar, a l'hora que fa més calor, no treure'ls, no sé, que sigui imprescindible. Hem de procurar també que estiguin ben hidratats, guiant-nos sempre per la seva sensació de set. Que estiguin ben hidratats no vull dir en cap cas que els forcem a beure, sinó que guiant-nos per la seva sensació de set, és normal que quan fa més calor, suïn més, perdin més líquids i tinguin més set. És el propi nen el que ens ho dirà. I si el tenim ben hidratat i no tenim més remei que sortir al carrer, doncs procurar fer-ho a les hores que hi ha menys calor, que fa menys calor, i procurant a per la sombra. No, no té massa més secret que el que explicaven els nostres avis.
I tant, i tant. Hidratació i ombra. I no sortir aleshores de massa calor. Doctor Serrano, el que dèiem, gràcies, que acabi de passar bona tarda i bones vacances, si no en parlem. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, doctor Serrano. Interessant la conversa amb el doctor Serrano. 7:45, això és la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Y vamos a darte un buen consejo de los amigos de Movut. ¿Tú eres de aquellos que tomas medicación y notas que ya no vas con regularidad al baño? Algunos medicamentos pueden causar o agravar el estreñimiento. Te vamos a invitar a que pruebes Movut. Es una solución natural, cómoda y fácil de usar. En solo 10 minutos al día de masaje abdominal vas a decir adiós al estreñimiento crónico. Está probado clínicamente. ¿Quieres descubrirlo? Pues puedes hacerlo en yovoycadadía.com o llamándoles al 93 510 66 53. I d'aquí un moment, després d'aquest consell, parlarem d'altres consells, els que ens donen des de Protecció Civil per afrontar aquesta onada de calor a Catalunya.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Somos luz, somos fibra óptica, somos satélites e innovación, en España y en Latinoamérica. Grupo Red Eléctrica es ahora Redeia. 5 empresas y más de 2.000 profesionales al servicio de un futuro más sostenible y conectado. Redeia, el valor de lo esencial. Infórmate en redeia.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La primera onada de calor a Catalunya i gairebé al conjunt d'Espanya ja és amb nosaltres. Les temperatures estan marcant rècords de temperatura en diversos punts d'Espanya i també està previst que puguin arribar fins als 40 graus els propers dies en alguns municipis catalans. Protecció Civil ha emès una sèrie de consells per afrontar aquesta onada de calor. Avui en parlem amb la Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sembla que el canvi climàtic ja ha arribat per quedar-s'hi, no?
Bueno, sembla que tenim aquests fenòmens extrems que es donen amb més sovint, no? I aquesta onada de calor que ens ha agafat ara tant d'una manera tan primerenca, ja hi havia hagut altres anys que també s'havia donat a primers de juny, alguna onada de calor, algun altre any, i aquest any la tornem a patir. Hem d'actuar en conseqüència amb aquesta calor que tenim.
Doncs fem-ho, i per això demanem aquests consells. Comencem per casa. Quin control hem de tenir de temperatura a casa nostra?
A casa nostra el que tenim que fer és, bàsicament, allò tan antic que es diu de no deixar entrar la calor. Baixar les persianes, tancar les finestres, obrir les finestres quan veiem que podem fer una mica de ventilació creuada per airejar les estances i perquè es refresquin, obrir al vespre, tancar al matí les persianes, això que comentem, les finestres, perquè no ens entri la calor, i amb aquesta actuació mirar de tenir la temperatura més fresca possible dintre de casa.
Sortim de casa, Imma. Estem al carrer. Com evitar el sol directe? Què hem de fer?
Clar, doncs el que podem fer és intentar evitar, sobretot, les hores que hi hagi més insolació. Si tenim que fer alguna sortida, tenim que fer esport, tenim que treure, per exemple, les mascotes al carrer, no? Doncs intentem aprofitar aquelles hores del dia en què el sol no és tan fort. Fem-ho a primera hora del matí o fem-ho a última hora del vespre, i així evitem aquestes hores de més insolació, de més temperatura, entre les 12 i les 5, les 6 de la tarda, que és quan és la calor més forta. Fent això, doncs, ens evitarem posant-nos en aquesta situació de tenir més calor, de que ens toqui més el sol, que també és dolent per la nostra pell, i que hem de tenir aquesta cura.
També imagino que la roba és important, no? La roba que fem servir, portar una gorra també i caminar sempre per l'ombra, i no, amb un, i si
correcte,
no podem, amb un parasol.
Correcte, intentar anar per els camins, per exemple, si no és que haguem d'anar en una direcció adequada, sinó que sortim a passejar, doncs que sortim a passejar per aquelles zones que són més ombrívoles, on no toca tan directe el sol. La roba que portem també és molt important. Si hem d'estar perquè tenim que fer algun treball o alguna acció i ens ha de tocar el sol, doncs posem-nos un barret, posem-nos alguna cosa que ens tapi la part del cap perquè no ens incideixi tan directament. Portem roba ampla, la roba estreta va més malament. Portem robes clares, robes de teixits que siguin transpirables, que ens deixin que la nostra cos també s'adecui en aquesta temperatura. Tot això ens anirà molt millor per poder suportar millor aquesta temperatura tan elevada que tenim.
Efectivament. Per menjar i beure també tenim alguna recomanació, Imma?
Clar, els menjars més pesats són més no van tan bé quan fa aquesta calor. Mirem de fer àpats més lleugers, beure molt líquid, beure molta aigua. Les begudes alcohòliques tampoc no són bones. Vull dir que mirem de fer una dieta així més lleugera, més no tan pesada, no menjars molt calents, molt forts, que això també ens ajudarà.
Uh-huh. Què fem amb la gent gran o les persones que viuen soles?
Això és el que hem de vigilar molt. Nosaltres pensem el que tenim que fer per nosaltres, però també la gent que tenim al nostre entorn, vigilem-los. Hi ha gent que és més dependent de nosaltres, doncs jo penso, per exemple, en nens petits, en persones grans. Aquesta gent convé que els fem un seguiment, no? Que mirem, aviam, què estan fent, quina és la seva actuació, vigilem això, el mateix que vigilaríem per nosaltres, d'evitar el sol, d'evitar agafar molta temperatura, doncs fem el mateix amb ells, eh? També vigilar que s'hidratin, que sobretot beguin líquid, beguin aigua, per tenir aquesta hidratació. Si coneixem alguna persona, algun familiar, algun amic, que sabem que viu sol, doncs en aquests dies que poden ser una mica més difícils de passar per la calor, sobretot també per la calor per la nit, doncs trucar-los, preguntar-los com estan, si necessiten alguna cosa, fer-los aquesta mica de seguiment.
Mm-hmm. Si veiem una persona gran o no gran patint un cop de calor, què s'ha de fer? A qui s'ha d'avisar urgentment?
Al 112. Hem de trucar al 112 per demanar assistència sanitària si veiem que una persona està patint un cop de calor. Un cop de calor pot ser una situació greu i, per tant, és molt important que hi hagi aquest avís, aquesta assistència sanitària. Un pic hem fet aquesta trucada, ja hem avisat els serveis mèdics perquè la puguin atendre. El que tenim que fer és aquesta persona retirar-la d'aquell lloc on està. Imaginem-nos, per exemple, que està al carrer i està sota del sol, doncs traiem-la d'aquest lloc que està agafant temperatura, posem-la en un lloc més a l'ombra, més fresc. Si cal i porta roba a sobre, que la tapi molt, doncs treure-li una mica la roba perquè es pugui refrescar. També la podem mullar una mica, podem mullar-li la pell i vigilar-la sobretot amb espera d'aquesta assistència mèdica que se li pugui donar.
Uh-huh. Imagino que també es donen cops de calor a aquelles persones que fan esport en plenes hores del dia central, les que més calor fa, i això és negatiu. No es pot fer esport a les hores centrals del dia.
Clar, és un perill, això, perquè passa això, no? Que per un cantó ja estàs agafant temperatura i per l'altre ja estàs sumant que fas un esforç intens important, no? Tot aquesta suma, amb aquestes temperatures tan altes, pot tenir aquest perill, que la persona es descontroli el seu sistema de regulació de la temperatura i que pugui tenir un cop de calor. Per això recomanem, sobretot, i més amb aquests esforços molt intensos, doncs mirar de fer-los amb hores del dia en què la calor no sigui tan elevada, uh-huh. Com ho dèiem abans també, però a primera hora, fer-ho a última hora del dia, no fer aquests esforços físics importants en els moments de més calor.
I el fet de beure aigua sovint encara que no es tingui set?
Exacte, sí. Hem de pensar que hem d'estar hidratats perquè el nostre cos perd aigua, i més amb la calor, i llavors necessitem aquesta hidratació, no? Uh-huh. Llavors és molt bo beure aigua sovint, és allò que diem, per exemple, potser que les persones grans no tinguin aquesta sensació de set, per això els hem d'anar recordant, no? De tant en tant que beguin aigua, també els nens que estan dependent de nosaltres, doncs també tenir aquesta vigilància de que s'hidratin suficientment, i també pensem també amb les mascotes que tinguem, hem de vigilar també que els animals que estiguin a casa doncs també tinguin aquesta hidratació.
Efectivament. I què fem si hem d'agafar el cotxe i malauradament ens trobem, per exemple, amb una caravana?
Sí, hem de vigilar sobretot amb el vehicle. Hi ha un tema que és molt important. A dintre d'un vehicle que li està donant el sol, la temperatura puja d'una manera molt elevada. Llavors aquest ambient s'ha de refrescar. Sobretot, hem de vigilar molt que mai quedi ningú tancat a dintre d'un vehicle amb temperatures elevades que li està donant el sol, que la temperatura del vehicle interior va pujant. No deixem mai a ningú a dintre d'un vehicle d'aquesta manera, i menys ningú que no sigui autònom per poder sortir del vehicle. Uh-huh. Pensem en persones i també pensem en animals. no ho deixem mai, allò que diu, no, deixem el gos en el cotxe amb un dit la finestra oberta. No, no, això no és suficient. Mai pot quedar un animal a dintre d'un vehicle tancat ni una persona, perquè hi ha aquest perill, no?, que s'incrementa molt la temperatura i arribaria un moment que el seu cos s'escalfaria amb excés, eh? Llavors, hem de comptar amb això. El que comentava, si ens trobem en un lloc que tenim que parar, bueno, doncs si és un moment d'aquest que tinguem que estar aturats, podem baixar les finestres, podem mirar de mantenir-los amb una temperatura de confort, amb l'aire condicionat, i si és una previsió que tenim de fer un viatge, doncs el que també va bé és preveure de fer aquests viatges llargs en moments que ja que veiem nosaltres que el trànsit no serà tan important i, per tant, podrem tenir un viatge més còmode.
I pels viatges llargs, imagino també, un consell important és anar a aturar-se periòdicament per descansar i refrescar-se, no? Com, per exemple,
correcte,
les àrees de servei,
correcte,
que per això hi són.
Correcte, és molt correcte, molt correcte. Es necessita, cada X temps, cada si tens que fer un viatge molt llarg, doncs ja preveure aquestes aturades de tant en tant, doncs el típic, per poder refrescar-te, per poder descansar una mica, per animar-te una mica, no?, per continuar el viatge. Això també és molt important, no només pel que condueix, sinó també per les persones que l'acompanyen.
Uh-huh. I portar aigua al cotxe, important, perquè si estem a una caravana, no hi ha àrees de servei, no podem baixar del cotxe, sempre tenir aigua.
Correcte, això aniria molt bé. Això sempre és un consell d'aquelles coses que són bàsiques, no?, com si diguéssim que dir de supervivència, doncs comptar-hi sempre, i en aquests moments de calor, doncs tenir algun líquid per hidratar-te és molt important. Sí, sí.
Doncs aquests són alguns dels consells que ens han donat des de Protecció Civil per afrontar aquesta primera onada de calor a Catalunya. T'agraeixo molt, Imma Solés, directora de Protecció Civil, que hagis estat amb nosaltres, i sobretot recordar, Imma, avisar urgentment als serveis mèdics o al 112 en cas de que veiem alguna persona que està patint un cop de calor.
Correcte, és el que hem de vigilar aquests dies, sobretot amb aquests temes de temperatura. I després l'altre també, pensar també en que amb aquestes temperatures altes també tenim molt risc d'incendi. Si veiem qualsevol columna de fum, qualsevol sospita que tinguem que s'està iniciant un foc, una trucada al 112. Sempre hem de fer aquesta trucada perquè els operatius puguin acudir el abans possible.
Doncs així ho farem. Imma, moltes gràcies. Com dèiem, la Imma és la subdirectora de Protecció Civil. Gràcies, bona feina i vigila amb la calor, també.
Sí, exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Bueno, en la linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de Edison. En el siglo XIX desarrolló numerosos dispositivos como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. ¿Y si viviera hoy? Pues no nos cabe ninguna duda de que apostaría por el coche eléctrico o el híbrido enchufable. Y más aún, si hubiera tenido un seguro a todo riesgo por un precio definitivo de solo 249 euros, ¿con quién estaría? Pues con el de Línea Directa. Evoluciona tú también con Línea Directa porque nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que te vayas directo a lineadirecta.com o llames al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
A la linterna COPE Catalunya i Andorra parlarem de la setmana laboral de 4 dies que arriba a Catalunya, però de moment està en proves pilot perquè s'està demostrant els beneficis en termes de productivitat, salut, conciliació i també el tema mediambiental. D'això en parlarem, Quan arribarà definitivament o no els 4 dies de setmana laboral?
Repite conmigo, mens sana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola Aire Acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914-2763. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, pues es el momento de hablar con la doctora Torrejón del Centro Médico y de Estética Star Bene, con un número de teléfono. Recordar que es muy importante, el 93-414-3631, 93-414-3631. Están en la calle Muntaner, 252, principal, segunda. Doctora Torrejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Monse.
Bueno, ¿cómo vamos con el aire acondicionado en el Centro Médico y de Estética Starbene?
Aquí no lo podemos apagar, porque si no nos cogemos vivos totalmente. Pero bueno, sobrellevándolo, son unos días, hay que mirarlo con positividad, que de aquí eso a poco es. Estaremos quejándonos de que tenemos frío.
La cuestión así es quejarse.
Ahí va.
Oye, pero yo me he parado a pensar estos días, doctora Torrejón, en la gente que tiene sobrepeso, lo mal que lo debe pasar con estos calores, porque debe ser, vamos, no
pero
me quiero poner en la piel.
Mucho. Mira, el otro día nos vino un señor a visita informativa, un señor con, me parece recordar que le sobraban 20 kilos. El pobre se había equivocado de cálculo y había dejado el coche en un parking un poquito más alejado de donde estamos nosotros y había venido, claro, ya cuando tú sabes que vas con la hora justa, pues caminas un poquito más rápido, ¿no?
Claro.
Y llegó, Monse, empapado. Empapado y me decía el pobre, dice, yo ya tenía claro que tenía que perder peso, pero la vivencia que he tenido hoy, mucho más, porque claro, tú piensas, yo me gusta mucho utilizar el símil de las garrafas de agua, ¿no? Si tú te están sobrando 20 kilos, pues llevas 4 garrafas de 5 litros de agua colgada a la espalda, pues imagínate con este calor que te echen esas 4 garrafas, es para morirse auténticamente.
Y aparte con los problemas para la salud que conlleva, y luego aparte esas rozaduras que tienen entre las piernas. Es
evidentemente las rozaduras en las piernas, hay personas que tienen lo que se llama un abdomen péndulo, es decir, una barriga como que cuelga, ¿no? Que cae, porque tiene muchísima barriga, entonces aquello del sudor le salen dermatitis, le salen escoceduras. Le pica, a veces tienen que poner, yo he visto muchas señoras poniéndose polvo de talco, que yo hacía,
yo
vi el polvo de talco desde hace un montón de años, ¿no? Desde la época de mi abuela. Y claro, es normal porque son zonas húmedas y zonas además mucho más propensas a poder desarrollar infecciones por hongo, ¿no? Precisamente con estas temperaturas y con el sudor en esos pliegues.
Importantísimo perder peso, pero perderlo bien y de manera sana. No hay que recurrir a la cirugía. Lo digo porque hoy leo en tu página, Carmen Torrejón, doctora Torrejón, en ese podcast, que hablas, haces la pregunta, ¿balón o bocadillo de jamón?
Hombre, yo creo que lo tenemos tú y yo muy claro entre el balón gástrico, ¿eh? Porque no hablamos del balón de fútbol. Si fuera el balón de fútbol, pues sería hacer ejercicio y ya perderíamos peso, ¿no? Pero entre el balón gástrico y bocadillo de jamón, yo personalmente prefiero bocadillo de jamón. Y he querido utilizar este símil, Monse, porque, y esto lo saben las personas que o que se lo van a poner o que se lo han puesto, que cuando se pone un balón gástrico, un balón intragástrico, las primeras semanas se suele estar a dieta líquida, es decir, es como que tiene que haber un acostumbramiento, un impasse, ¿no? A esa situación que hemos puesto dentro del estómago. Con lo cual, evidentemente, si yo estoy durante la primera semana fundamentalmente a líquidos y líquidos con un aporte calórico bajo, porque claro, si me voy a tomar unas natillas, entonces me voy a engordar, aunque sean prácticamente líquidas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues yo voy a estar un tiempo con una reducción calórica importante, que si yo ya hago esa reducción calórica desde el inicio, pues también voy a bajar de peso, ¿no? Pero sobre todo, con el balón gástrico, ¿qué pasa? Que hay algo que se pone, que ocupa espacio dentro del estómago y que le va a mandar una información al cerebro diciendo, oye, yo estoy ocupado, no tengo que comer, ¿vale? Pero no, si no hay un proceso de reeducación, si no hay un proceso de tratamiento de las causas que están provocando el sobrepeso en ese paciente, lo que ocurre en un altísimo porcentaje de casos es que cuando ese balón gástrico desaparece habiendo dado buenos resultados, el problema vuelve a aparecer porque no se han tratado las causas.
Por eso la importancia de esa primera visita informativa, totalmente gratuita, porque cada paciente es un mundo, esa dieta personalizada, y si hay que quedarse con balón o bocadillo de jamón, la doctora y yo nos vamos a quedar con el bocadillo de jamón, y a vosotros os pasamos el teléfono 93414-3631, porque si queréis uniros a la fiesta, tenéis que visitar a la doctora Torrejón en el Centro Médico y de Estética de Star Bene. Doctora, muchas gracias.
Un abrazo.
Otro
hasta
para
luego.
Ti. Chao.
Adiós, adiós.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte, aupa Uriarte, aupa, aupa.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte
en la hora de los fósforos.
¿Y que Herrera no haya tenido codo de tenista con lo que ha sido él?
Sí, he tenido un poquito.
Ah,
¿no?
Sí, hombre, claro.
Sí. Vaya, por Dios.
Los grandes deportistas estamos abocados a pasar
dolores.
Muchos dolores y muchos momentos, ¿no?
Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje y atención y defensa jurídica. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida. Es mi mundo. Es mi futuro. Es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Morir no es forma de vivir. Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
La setmana laboral de 4 dies arriba a Espanya. Diuen que és molt necessària. Indústria està enllestint subvencions per inversions empresarials destinades a reduir almenys un 10% de les hores de treball. També s'està fent proves pilot que mostren beneficis en termes de productivitat, salut, conciliació i mediambientals. En parlem de tot plegat amb la Marta Junquer, que és coordinadora de Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society, o iniciativa de l'ús del temps per una societat saludable. Marta Junquer, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Escolta'm, la clau és reduir els dies de treball o el temps de treball?
Nosaltres parlem més de... Ens agrada més les fórmules flexibles, no? Quan marquem de... parlem de jornada laboral. I, per tant, parlem més de reduir, de reorganitzar aquest temps de treball. No tant els dies de treball, sinó el temps que treballem. Uh-huh. I pensar com el podem organitzar d'una manera millor.
No hi ha dubte de la necessitat de redissenyar una mica la jornada perquè augmenti la productivitat, no? Que fa anys que està estancada malgrat la digitalització i l'automatització introduïdes, no?
Sí, exactament. Espanya és un dels països en els que treballem més hores a la setmana, que passem més temps a la feina i de desplaçament fins a la feina. I si ho comparem amb la Unió Europea, com et dic, som els que treballem més hores i dels que tenim una productivitat més baixa. Per tant, s'ha de buscar mesures que puguin augmentar aquesta productivitat. Uh-huh. I aquí mesures com poden ser la flexibilitat, com pot ser compactar la jornada laboral, que no hi hagin aquestes pauses tan llargues que a vegades fem a l'hora de dinar, no? O els comerços que estan oberts, tancats durant les hores del migdia i, en canvi, surten molt tard al vespre. Si busquéssim mesures de compactar aquesta jornada laboral, de compactar l'esforç no, del temps de treball, creiem que podríem viure, i els estudis demostren que es pot viure d'una manera millor, més saludable.
Sota aquesta etiqueta de setmana de 4 dies, les empreses crec que estan adoptant models molt dispars, i en alguns dels quals no comporten reducció del temps del treball, com parlàvem, sinó d'aquesta compactació de la jornada, o d'una rebaixa encoberta de despeses salarials. Hauria d'haver-hi una unificació, no?, per fer-ho d'una manera correcta?
Sí, jo crec que el que és important de tenir en compte és que estem en un moment inicial, val? És a dir, no estem en un moment que s'estigui parlant del el 100% del país ha d'anar en aquest model, sinó que el que estem trobant són empreses pioneres que estan provant de com funciona aquest model, o institucions públiques també pioneres que ho estan provant. Estem en aquest moment inicial. Ara cal que realment aquestes empreses, aquestes institucions que ho provin, puguem treure conclusions i entendre que aquestes conclusions no seran iguals a tots els sectors. Hi ha sectors, no, on serà molt més fàcil, com pot ser els sectors de la tecnologia, empreses, no, més petitones, els hi pot ser més fàcil que no a empreses del sector serveis. Uh-huh. Per tant, gradualitat, no, entendre que estem hi haurà d'haver una gradualitat i sobretot entendre aquesta necessitat d'avaluació davant d'una política nova com és aquesta de reducció de la jornada laboral o redistribució, que m'agrada molt més que aquests conceptes de jornada de 4 dies, que s'entenen fàcil, però potser no és això el que volem dir, que només treballarem 4 dies, sinó que hem de redistribuir aquesta jornada.
Aquesta jornada, això no fraccionaria el mercat de treball? Que s'engrandiran les desigualtats entre els treballadors?
Hem d'intentar, és a dir, el que està clar és que a dia d'avui, segons les enquestes d'Eurofan, que és l'Agència de Qualitat del Treball de la Unió Europea, és que la majoria dels treballadors, més d'un 50%, no estan satisfets amb el seu equilibri entre la vida personal i la vida professional, i no estan satisfets amb la seva feina. Per tant, el que cal és pensar amb cada sector de la seva manera i amb cada empresa del tamany de l'empresa que tingui, a fer un pacte amb els treballadors de com poden millorar aquests usos del temps. I per això lleis com les que s'està començant a parlar el govern espanyol, que vol fer una llei per millorar els usos del temps, poden ser sortides molt més integrals i molt més de país que no només aquesta política de la setmana de 4 dies, que, com et dic, de moment són algunes empreses que estan fent pilots de veure com funciona.
Uh-huh. Aquest model de treballar 4 dies però sense reduir les hores setmanals pot tenir un impacte, no?, negatiu, la productivitat, accidents laborals i nivells d'estrès més grans?
Sí, a veure, la majoria d'estudis el que tendeixen a demostrar és que si tens més temps disponible, pots descansar millor i, per tant, es redueixen els accidents laborals, es millora la seguretat i es millora la productivitat.
Sí.
No obstant, això és l'aplicació, en aquests casos, que s'ha aplicat bé. Què pot passar en alguns casos, que també ho veiem? Doncs el que estem veient, que el que intenten fer és fer la mateixa feina que abans feies en 5 dies, sense fer cap canvi, ni digital, ni organitzatiu, ni cultural, de cop i volta demanar-te que facis la mateixa feina de 5 dies en 4. I quan això ha passat, el que s'ha acabat veient és que la gent està molt més estressada, perquè, clar, en 4 dies ha de fer el vací.
Exacte.
Per tant, element clau aquí, element clau és que toquem, si es volen anar a treballar a reduir la jornada laboral, s'ha de treballar també amb els processos de digitalització, amb com estem organitzats i amb aquest canvi cultural que dèiem abans. Potser no ens hem de passar tantes hores dinant, sinó que reduïm el temps de dinar i podem arribar més d'hora a casa.
Així és, proves pilots que estan mostrant, de fet, els beneficis en termes de productivitat, salut, conciliació i mediambientals. T'agraeixo moltíssim, Marta Junqué, coordinadora de Barcelona Time Use Initiative for Healthy Society, que hagis estat amb nosaltres i tant de bo arribi aquesta setmana laboral de 4 dies, però de moment estem piano, anem poc a poc, com ja es va fer també amb les jornades de 8 hores, no? Al principi també va costar, però fins que al final la gent es va conscienciar de que s'havia de treballar 7 o 8 hores. Doncs ara ens hauríem d'acostumar a treballar 4. Això no vol dir treballar menys, sinó ser més productius. Marta, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Adéu. Audiència, us deixem ara amb la linterna d'Àngel Expósito. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Fins demà. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Ya es la cuarta vez que llamo y no hay manera que me contesten.
La sanidad está fatal. Mi madre lleva 6 meses esperando para hacerse una prueba.
Falta de recursos y personal. Recortes. La sanidad está en estado crítico. Tu firma será la solución. Entra en firmasanita.es y reclama lo que más te importa. Metges de Catalunya.
Escucha. Del 25 al 28 de mayo, Flexicar celebra su gran feria de oportunidades con más de 5.000 vehículos a la venta. Y por cada coche vendido, Flexicar donará 50 euros a la Fundación Pequeño Deseo. Eso sí, solo del 25 al 28 de mayo. Entra en flexicar.es y pide cita en tu concesionario más cercano.
Área Jurídica Global. Abogados de confianza. Más de 190 abogados a tu disposición. Refinanciación de deudas con bancos. Reclamación de abusos bancarios. Expertos en temas fiscales y societarios. Divorcios, herencias y cancelación de deudas. Encuentra soluciones en el 900.